Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els desnonaments no s'han aturat en els últims 10 anys i, de fet, han anat a l'alça en els últims 4. Una situació que preocupa els integrants de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell. De fet, creuen que les xifres poden ascendir encara més un cop superada la moratòria per l'estat d'alarma. Un fet que s'assuma a una situació cronificada de les famílies sense habitatge des de la crisi anterior. Emma Ginés, integrant de la PA.
La crisi és molt profunda i les mateixes famílies que van necessitar un habitatge fa 4 o 5 anys, no han pogut millorar la seva situació econòmica. Llavors tenim una pobresa cronificada, una crisi molt profunda, que no permet que la gent pugui millorar les seves condicions de vida, i la majoria de famílies que van entrar en el seu dia en aquests blocs i segueixen vivint ara.
Des de la PA també lamenten que les negociacions amb els bancs i els fons voltors cada cop són més difícils. L'antiga fàbrica Sallarès i 10 al barri de Gràcia acollirà 5 serveis diferents a llarg termini. Una escola de restauració, una de flequeria, un centre de digitalització, el rebost solidari i un nou projecte de l'escola Illa. La rehabilitació d'una de les 4 naus del complex començarà a principis de l'any que ve per adequar l'espai a escola de restauració. Els primers alumnes podrien arribar al curs 2023-2024. I en esports, el Sabadell reprendrà demà els entrenaments per preparar el partit contra el Mallorca. Avui s'ha conegut l'àrbitre d'aquest enfrontament programat per dilluns a les 9 del vespre. Serà el navarrès Josu Gàlec a Pez Teguía. Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a enfilar després de la davallada accentuada d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Malgrat que continua el cel molt ennuvolat, s'observen algunes clarianes transitòries, la precipitació minva i s'imposa de mica en mica l'estabilitat meteorològica. Només s'esperen alguns ruixats febles aïllats a punts del Pirineu. La temperatura és més baixa, amb valors que volten ara entre 12 i 17 graus. Les més baixes s'observen al Tersud. Per la seva banda, demà divendres, diada de Sant Jordi, s'imposarà el cel serè en general i creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya al centre del dia, sense cap conseqüència. A més, la temperatura pujarà notablement en general i voltarà entre 18 i 23 graus. Malgrat tot, a primera hora del dia farà fred, doncs la mínima serà més baixa. A la costa, el temps estarà tranquil, amb marejol i vent fluix de component sud i est. A més, l'ambient serà força suau i agradable al centre de la jornada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 1,5 km a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb aquesta mateixa autopista del Vallès, en aquest cas en sentit nord. A l'AP7 també el seu pas per Cerdanyola, 2 quilòmetres de retencions en sentit nord a aquesta hora. I pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris en els dos sentits. La plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi de Sabadell ha aturat 1.800 desnonaments des de la seva fundació, ara fa 10 anys. Una xifra que l'entitat lamenta que no va a la baixa, sinó que ha tornat a augmentar en els últims 4 anys. Ho ha exposat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, Emma Giné, una de les activistes de l'entitat.
Tenim un company que per sort va fent com una sèrie d'estadístiques anuals, i tot i que no és exacta, hem fet una estimació de que portem uns 1.800 desnonaments aturats en aquests 10 anys d'història. O sigui, 1.800 desnonaments que hagin passat, evidentment, per l'assemblea. Vull dir, després n'hi ha molts altres que, evidentment, no els hem aturat.
Actualment els desnonaments tenen una moratòria que va lligada a l'estat d'alarma, però des de la PA pateixen per quan s'acabi el pròxim 9 de maig. David Palacio.
Aleshores, els llançaments es podran tornar a disparar, sobretot per la situació de crisi econòmica que ha provocat la pandèmia del coronavirus. De fet, de la plataforma asseguren que ja estan arribant citacions de desnonament a algunes de les famílies que acudeixen a la PA. Malgrat tot, l'entitat vol celebrar el seu desè aniversari amb un programa d'activitats fins al juliol.
Fer com un programa d'activitats, tallers, xerrades, que s'allargaran fins al final de curs, fins al juliol. Llavors, també La idea és fer això, com formacions, tallers, trobades molt en clau interna que ens ajudin al col·lectiu doncs, a repensar-nos, no?, i fer una mica de punt d'inflexió perquè portem molts anys a les esquenes i preveiem que ens en queden molts més, llavors volem com aprofitar aquest desè aniversari per aturar-nos una mica i pensar.
L'entitat també ha assegurat que continuaran ocupant habitatges quan les administracions no garanteixin solucions als seus membres i lamenten que alguns partits criminalitzin aquesta pràctica quan, en moltes ocasions, és l'única manera que moltes famílies tinguin un sostre.
La Generalitat començarà a sancionar els habitatges que es lloguin a preus superiors als fixats per l'índex de referència després de detectar una trentena de contractes susceptibles, alguns dels quals corresponents a llars de Sabadell. La majoria d'infraccions són per no fer constar l'índex en els contractes i no haver individualitzat les despeses de la renda o no detallar les característiques que justificarien aquesta superació. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. L'Agència de l'Habitatge es posarà en contacte amb els 15 ajuntaments dels municipis on s'han signat els contractes per instar-los a iniciar procediments sancionadors. La Generalitat dona un termini de 10 dies als governs locals per manifestar si exerciran la potestat sancionadora. En cas que no ho facin, actuarà sancionant de manera subsidiària i potestativa. El consistori sabadellenc encara no ha rebut cap notificació, però ja ha avançat la seva disposició a plantejar sancions davant dels incompliments. La supervisió dels contractes s'ha donat gràcies a les dades de fiances de l'Incasòl, que especifiquen els preus de lloguer de tots els contractes d'arrendament formalitzats. Les multes als propietaris poden anar de 3.000 a 90.000 euros. Les infraccions més greus impliquen establir una renda de lloguer superior en un 20% al preu marcat en l'índex de referència. A més de Sabadell, s'han detectat casos a Rubí i Terrassa, a la comarca. I fora, a Manresa, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Vic, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, el Vendrell, Reus i Tarragona.
La rehabilitació de l'antiga fàbrica Sallarès i 10 al barri de Gràcia començarà a principis del 2022. Les primeres actuacions estaran centrades en una de les quatre naus que conformen el complex fabril, just on s'ubicarà l'Escola de Restauració de Sabadell. Les instal·lacions podran acollir els primers alumnes de cara al curs 2023-2024, tot plegat gràcies a una inversió de més de 4 milions d'euros finançada al 50% pels fons europeus EDUCI.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, considera que la ciutat necessitava aquest tipus de formació tenint en compte la fortalesa del sector.
Som molt forts, per exemple, en tot el tema, tot i que ara és allò, com deien els poetes, de malos momentos para la lírica i para predicar, molt forts amb tot el tema del sector de la restauració, per tant, de bars, de restaurants, d'hostaleria. És a dir, un dels llocs on generem a Sabadell més mà d'obra, no perquè tinguem turisme, que és un dels elements que sempre a la gent doncs, li sorprèn més, sinó per propi pol d'atracció que som com a capital de comarca. No? I en canvi ens trobàvem doncs, jo crec que amb la contradicció, que malgrat ser una de les principals fonts d'ocupació que teníem, no érem referent o no teníem cursos per formar gent en aquest sector que era molt intensiu o que és molt intensiu en creació de llocs de treball.
En paral·lel, també s'invertiran 180.000 euros a les antigues oficines de la fàbrica, que acolliran un projecte de l'Escola Illa. Per les altres tres naus no es compta encara amb recursos, però sí amb projectes que s'hi volen ubicar en altres fases de la rehabilitació. Una d'aquestes iniciatives és l'Escola de Flequeria, que s'ha presentat a la convocatòria dels fons europeus post-pandèmia Next Generation, de la qual ja se n'estan elaborant el projecte constructiu.
Som referent no només a Catalunya, no només a Espanya, sinó també a Europa en temes de flequeria. Competint amb països que tenen la fleca en el seu ADN, com per exemple són França, no? Que si algú et diu, bueno, on som bons en temes de flequeria i pastisseria, França. Doncs bé, tenim una de les escoles de flequeries més importants d'Europa també a la nostra ciutat. És una escola que es vol expandir, que de fet, a més, funciona molt bé i que pràcticament hi ha un 100% d'ocupació de la gent que fa aquests cursos de flequeria i de pastisseria, un sector, a més, el de l'alimentació, que s'ha demostrat amb la Covid, que és un dels sectors que aniran expansió doncs, els propers anys.
D'altra banda, la tercera nau acolliria el Centre de Formació Digital, també a la recerca de fons europeus per tirar endavant. La quarta seria la seu del Rebost Solidari. La rehabilitació total de l'antiga Sallarès i 10 costarà 9 milions d'euros.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Cau el confinament comarcal, ho ha confirmat avui la consellera de Salut, Alba Vergés, després de la reunió d'aquest matí del Procicat. La mesura és vàlida per una setmana fins al 3 de maig i va acompanyada d'altres, com el retorn de la presencialitat de l'ensenyament postobligatori i de la restauració als centres comercials en el mateix horari que la resta. També s'elimina el límit de metres quadrats en el comerç.
Tot i així, s'hi manté el 30% d'aforament. En canvi, als actes esportius i religiosos s'augmenta el 50%. També es reobren els espais infantils lúdics, el 30% de presencialitat i sense servei de restauració a l'interior. La consellera Vergés ha advertit que ara costarà més l'esforç de mantenir les mesures.
L'epidèmia en cap moment s'ha acabat, estem en plena epidèmia encara, però és cert que cada cop queda menys. I considerem que aquestes setmanes és la situació potser més difícil a vegades d'entendre o més difícil de portar, donat que venim arrossegant un any, més d'un any de pandèmia, venim amb un cansament, venim amb un patiment, venim amb un esforç de tota la societat i el veure la llum doncs, ens fa estar molt més ansiosos per poder arribar.
El govern emplaça a seguir reduint les interaccions socials, tenir preferència pels espais oberts i mantenir les mesures de seguretat, distància, mans i mascareta. Precisament en referència al criteri del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties, que va assegurar que les persones sense patologies de risc es podien treure la mascareta quan estiguin amb algú que s'hagi vacunat completament, el conseller d'Interior, Miquel Samper, diu que aquesta notícia no ajuda.
No ajuda que arribin notícies dient que la mascareta en breu no serà obligatòria. Això ens ho dirà Salut quan tinguem un índex de vacunació prou elevat com per considerar que ja no és imprescindible. Però malgrat que ens arribin aquestes notícies, aquestes novetats d'altres llocs, d'altres indrets, nosaltres, ara més que mai, ara que nosaltres des de l'administració pública podem començar a fer aquestes mesures de reobertura lenta, molt lenta, però segura, quan aquests elements, distància, mans, mascareta i ventilació, hem d'aprendre més que mai a conviure amb ells.
Sant Pere ha agraït a la població que hagi complert tal com mostren les dades d'evolució de la pandèmia i calcula que caldran entre un i dos mesos per controlar-la. La Generalitat mantindrà les mesures de prevenció, com ara el rastreig i nous cribatges, i també el pla de vacunació. Justament, aquesta tarda ja s'han començat a administrar els primers vaccins de Janssen. També s'inicia la possibilitat de fer-se una PCR amb kit d'automostra a recollir al CAP per fer-la a casa i després entregar-la de nou al CAP. Per tant, no caldrà demanar hora. Un examen que es podrà repetir cada 15 dies i la població diana són els menors de 70 anys.
L'Ajuntament de Sabadell precisament fa una crida a la població de més de 80 anys que encara no s'ha vacunat de la Covid-19 perquè ho faci. Des de l'administració conviden aquest sector de la ciutadania a contactar amb el seu centre d'atenció primària per demanar cita, tot plegat quan pràcticament tota la població d'aquesta franja d'edat ja ha rebut el vaccí. Des de l'administració insisteixen en la importància d'arribar al conjunt de la població vulnerable per frenar l'expansió del coronavirus i evitar que el seu impacte sigui mortal. Sònia Sada és regidora de Salut.
Cal destacar que la nostra ciutat, els majors de 80 anys, superen el 90% de vacunats en primera dosi, però també és cert que hi ha un 10% els que no s'han pogut convocar des dels centres d'atenció primària, probablement degut a que els números de telèfons no estan actualitzats i després de reiterades trucades no s'ha pogut contactar amb ells. És per això que fem aquesta crida.
La crida de l'Ajuntament arriba quan hi ha 46.519 sabadellencs amb la primera dosi de la vacuna i 15.979 amb la pauta completa. Unes dades que arriben quan els indicadors epidemiològics es mantenen estables a la ciutat. Al Taulí avui hi ha 109 hospitalitzats per Covid-19, dels quals 31 es troben en estat crític. A més, des de dilluns fins avui han mort 5 persones. Tot plegat, quan el risc de rebrot ha augmentat un punt en les últimes 24 hores fins als 415. En canvi, la velocitat de contagi ha baixat lleugerament de l'1,09 d'ahir fins a l'1,06. La incidència acumulada, per la seva banda, creix 10 punts fins als 387 casos per cada 100.000 habitants.
Notícies vespre.
La cultura popular es reinventa per seguir viva. Demà s'inaugura al Casal Pere IV l'exposició Cercavilejant, una mostra dedicada a les colles i entitats de Sabadell. Si aneu, podreu veure de ben a prop la indumentària de les colles de focs, els detalls de gegants locals o els secrets de la pólvora dels trabucaires. La idea és clara. Si la cultura popular no pot ser les places i els carrers, que dormi en una sala d'exposició i així el públic no se n'oblidarà. La gran majoria de les entitats de cultura popular s'han sumat a aquesta mostra, que serà al Casal Pere IV fins al 16 de maig. Adrià García, organitzador d'aquesta, reconeix que ha estat un gran treball de documentació, però que l'essència de la cultura popular és la festa al carrer.
Quan al novembre vam intentar doncs, fer actuacions a l'Espectacle Continua, que teníem ja previst doncs, anar a moltes escoles de la ciutat durant un cap de setmana doncs, a actuar a les diferents entitats a barris de la ciutat, però malauradament, dues setmanes abans ens van tancar, ens van fer el confinament i vam haver d'anul·lar totes les actuacions aquestes. I tenim ganes, doncs, de poder fer aquestes actuacions obertes al públic.
Per això compten que aquesta Salut, que celebrarem el pròxim 10 de maig, sigui una avantsala del que pugui ser la Festa Major de setembre, ara ja sí, amb les colles al carrer. Sabadell lliure de corrupció demana al PSC, Podem i Ciutadans que permetin l'Ajuntament es posicioni sobre la presó de Bustos. La plataforma, que es va personar com a acusació popular en el cas Mercuri, ha convocat una roda de premsa a aquesta hora per demanar als tres partits que reconsiderin la decisió de l'última Junta de Portaveus i es posicionin com a Ajuntament davant de l'ingrés a presó de l'exalcalde i excap de la Policia Municipal també, Josep Miquel Duran. Per la plataforma del consistori, el consistori no pot desentendre's de les penes dictades per l'Audiència de Barcelona, ja que n'és part perjudicada. I d'altra banda, cancel·lat el deute de 48.300 euros d'una veïna de Santa Perpètua de Mogoda gràcies a la llei de la segona oportunitat, segons ha dictat el jutjat de primera instància número 6 de Sabadell. El deute es va iniciar amb la posada en marxa d'una empresa amb diferents socis, tot i que les pòlisses estaven a un sol nom. Els pagaments no es van poder afrontar i se'ls va incrementar els interessos per impagament. Mitjançant la llei de la segona oportunitat i sempre que s'actuï en bona fe, el deute es pot ajornar o fins i tot cancel·lar-se, com ha dictat el jutjat de Sabadell. I aquest diumenge a la sala va de música, actuació a càrrec del guitarrista islandès Halldór Már. Halldór Már es va instal·lar a Barcelona fa ja 35 anys, procedent de la seva Islàndia natal. Tot i la diferència cultural, l'ha fet del català la seva llengua i fruit d'aquesta unió en podrem escoltar el pròxim 25 d'abril, volíem dir, tant cançons en català com en anglès. Els seus discos són bona mostra d'aquesta barreja i és que és habitual que tradueixi cançons catalanes a l'anglès per fer-les més internacionals. Halldór Már ha parlat aquest matí al Cafè de la Ràdio.
El Wind són cançons de la nova cançó catalana, que són les clàssiques de tota la vida, quals únic pot sortir el sol, que si el vent, que si País Petit, cançons autèntiques d'aquí, però cantades en anglès. I després el record és diferent en el sentit que ja són cançons meves i la majoria són en català. O sigui, la curiositat és que jo, quan canto cançons meves, les canto en català, i quan canto cançons catalanes, les canto en anglès.
Mitjançant el català, Halldór Már vol agrair la rebuda que ha tingut d'ençà que viu al país. El cantant, que va presentar el programa de TV3 Catalonski, s'estrena a la ciutat de Sabadell en un concert al Bar de Música a les 7 de la tarda diumenge. Les entrades poden adquirir-se mitjançant la plataforma Code Tickets.
Ei, sóc en Peyu, i aquest any sóc el padrí del Mou-te per l'esclerosi múltiple virtual, que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple del 23 al 25 d'abril. He vingut a entrenar al bosc perquè, bueno, encara no sé si faré la cursa a peu, corrent, en bicicleta o en patins. Inscriu-te a la cursa solidària per esportistes i per gent com jo, o com tu. Mou-te.fem.es.
Si poguessis dir la teva, que milloraries de Sabadell. Implica't. Amb el reglament de participació ciutadana tindràs totes les eines al teu abast per incidir en com vols millorar la nostra ciutat. Construïm plegats un Sabadell obert i participatiu. Connecta't el dimecres 28 d'abril a les 6 de la tarda. Entra a web.sabadell.cat/participació i inscriu-te. Sabadell t'escolta. Sabadell ets tu.
Ajuntament de Sabadell.
El Cirque Raluí Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció Todo Locura, l'espectacle del moment. Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Cirque Raluí Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circoraluí.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs més general. I comencem parlant de política perquè Esquerra i Junts han fet la seva primera reunió sectorial. Els negociadors dels dos partits s'han trobat per parlar de la carpeta social i han abordat temes de salut, benestar social i cultura. A més de les diputades Laura Vilagrà d'Esquerra i Elsa Artadi de Junts, també hi haurien participat el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol. Els últims dies s'han intensificat les negociacions, però no sembla que es pugui formar govern abans de finals de mes. L'altra notícia del dia és que el BBVA planteja un ERO que afecta 3.800 treballadors arreu de l'Estat, un 16% de la plantilla. El banc també preveu tancar 530 oficines a tot l'Estat, de les quals 204 es troben a Catalunya. Tot plegat el mateix dia que la Generalitat ha aprovat el primer paquet de 8 milions d'euros del Fons Climàtic. El total, fins a 11 projectes, formaran part d'aquesta primera fase que inclou 7,9 milions d'euros i s'inclou entre els projectes seleccionats a l'elaboració d'un sistema d'informació dinàmica del litoral i la monitorització i predicció meteorològica de la costa o l'elaboració del Pla d'Informació Integral del Canvi Climàtic. I un últim apunt, les aerolínies reclamen als governs europeus que concretin l'entrada en vigor del certificat sanitari. Volen que aquest certificat entri en vigor abans del mes de juny. Moment pels esports. Jornada de descans avui per un centre d'esports que demà reprendrà els entrenaments que el portaran a jugar dilluns davant del Mallorca. El conjunt balear, segon classificat, afronta els últims partits de Lliga amb molta més calma, tot i que tampoc es lliura d'un entorn amb dubtes. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La situació per al Mallorca és molt favorable per materialitzar el seu retorn a primera divisió. Ben assentat en el segon lloc i seguint de prop el líder espanyol, manté un coixí de 7 punts respecte al tercer, Almeria, malgrat la derrota de la setmana passada a Castàlia. Ara bé, precisament aquesta desfeta contra el Castellón ha ratificat el que era una evidència. Els de Luis García Plaza no passen pel seu millor moment. Tot i ser encara el millor visitant de la categoria, el Mallorca encadena 4 enfrontaments a domicili sense guanyar. Les bones sensacions de joc tampoc passen pel moment més àlgid i, a més, la Covid ha afectat el vestidor vermellón. Antonio Sánchez i Lago Júnior són dubte per estar passant el virus en els últims dies. Això sí, el seu màxim golejador, Amat Ndiaye, tornarà de sanció i Abdon Prats, un altre atacant, podria igualment reincorporar-se. Avui, per cert, s'ha donat a conèixer l'àrbitre d'aquest Sabadell-Mallorca de dilluns a les 9. És el navarrès de 30 anys, Josu Galek Apezteguia, que coincidirà amb el conjunt arlequinat per quarta vegada aquesta temporada, després de les derrotes a casa contra Mirandés i Almeria i el triomf a Cartagena. El bar hi serà el gallec Pérez Pallas.
D'altra banda, el centre d'esports, juntament amb els altres 38 clubs professionals no convidats a formar part de la Superliga Europea, ha rebutjat de nou el format de competició. Un comunicat conjunt que arriba poc després que la majoria d'entitats fundadores d'aquesta lliga s'hagin retirat per les fortes pressions rebudes. No deixem el futbol, però baixem ara uns quants graons per actualitzar la situació del grup 6 de tercera catalana. A l'espera de confirmar si hi haurà ascensos i descensos de categoria, la competició és a punt de creuar l'Equador amb situacions ben diferents per als conjunts de la ciutat. El Cercle és l'únic equip que encara no ha sumat cap victòria en el que portem de temporada. El Marina Can Gambús no té gaire millor panorama, amb només 4 punts i 2 posicions per sobre dels de la carretera Bellaterra. El Llano, amb 6 punts, necessita igualment millorar el seu rendiment. En l'extrem oposat, a la part alta, hi trobem el Plana de Déu, Roureda, quart amb 12 punts. L'equip d'Antonio Jara se situa a 6 punts del líder, un Can Rull, Romulo Tronchoni, que ha sumat 18 punts de 18 possibles. A més, ara compta les seves files amb l'exporter del Sabadell Nord, Yuri Granado.
Yo lo que quería era al final algo aquí al lado de casa, estar cómodo y disfrutar. Al final es eso, ¿no? Con el año este tan malo que hemos tenido, pues despejarnos un poquito y volver a disfrutar del fútbol y cogerlo otra vez con ganas. Y eso, y al final pues estar con los amiguetes y pasarlo bien. Al final es de lo que se trata.
Granado, que havia fitxat aquesta temporada pel Ripollet de segona catalana, s'hi ha desvinculat completament per recalar la disciplina del Can Rull. I en futbol formatiu, el Mercantil afronta les tres últimes jornades de la Lliga Nacional Juvenil amb la moral reforçada per les dues victòries aconseguides a la segona fase. Per segona jornada seguida, els blaugranes veuran les cares amb un equip virtualment descendit a preferent. En Pep Beneit, un dels nostres estudiants en pràctiques, ens amplia la informació.
Després de derrotar el Vilaseca en patiment, ara els graciencs reben a la Raona Marinals un Prat que és penúltim i que, a diferència del Mercantil, té molt lluny de la zona de salvació. Els de Dani López, en canvi, han retallat la distància només un punt. El tècnic espera que les dinàmiques i el factor camp serveixin per decantar la balança.
El Prat és un equip que, bueno, qualsevol equip pot complicar l'assumpte, però bueno, jo crec que al final el factor camp, el fet de jugar a casa, el fet de venir amb aquesta dinàmica de victòries, bueno, ha canviat tot l'entorn, ja només a l'equip, als nanos.
Dissabte, a 6:15, arrencarà a Raona Marinals aquest Mercantil Prat, antepenúltima jornada de la temporada a Lliga Nacional Juvenil.
Els dos sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell s'estrenen a partir de demà a les fases d'ascens a Superliga 2. Després de signar una temporada immaculada, tots dos equips s'han guanyat el dret a lluitar per estar l'any que ve a la segona màxima categoria estatal. El femení serà el primer a debutar i ho farà demà a les 12 del migdia davant del Badajoz Extremadura a Ourense. Així arriba l'equip, segons l'entrenador Hugo Gotuzzo.
La parte mental, el equipo ha demostrado que la tiene fuerte porque ha jugado 4 o 5 tiebreaks en la liga y los hemos ganado todos y hemos sabido salir de momentos difíciles. La parte física va a ser igual para todos. Todos tenemos muchos partidos en poco tiempo, así que como no tenemos una plantilla de muy mayor, todo lo contrario, es un equipo bastante joven, con un promedio de edad bastante joven, creo que lo podremos solventar.
Una estona més tard, a les 5, serà el torn del masculí a l'altra punta del país, a Utrera, Sevilla, per enfrontar-se al Molina Murcià. Jordi Fernández, el tècnic, explica que comptarà amb la plantilla al complet per afrontar el repte.
Després de la temporada que hem tingut baixes, que certament l'equip sencer l'hem tingut molt pocs partits, ara mateix estem tots a priori molt sants, en una molt bona forma, portem les dues últimes setmanes entrenant al 200%, vull dir que ara mateix jo crec que estem perfectes.
Tant en categoria femenina com en masculina accediran a semifinals els dos primers de cada grup. Recordem que la temporada passada es va renunciar a l'ascens del masculí per falta de pressupost. Per ara, però, hi ha la confiança que sí que podran arribar les ajudes de patrocinadors i també de l'administració si s'arriba a assolir aquesta fita. I fem un apunt de bàsquet, perquè el bàsquet Pia es posa al dia a la Copa Federació rebent diumenge al Centre Catòlic l'Hospitalet. Contra els riberencs, però a domicili, els escolapis es van endur un seriós correctiu la setmana passada. Jaume Prat, l'entrenador, espera que l'avantatge de jugar a casa es reflecteixi ara sobre el parquet.
Ens sentim molt més còmodes a casa, és evident. Són els nostres aros, és la nostra pista i és on ens agrada competir. Però també és veritat que el círcul, doncs, de casa seva, li passa exactament igual.
Diumenge a 6:15 sonarà el xiulet inicial al carrer Garcilaso. El Club Natació Sabadell, recordem, no jugarà el seu partit del Campionat d'Espanya de Primera Divisió per un positiu en el rival, la S.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Per mi va ser extraordinari.
I jo crec que és de les Copes d'Europa més especials.
Crec que va ser una mica el que va canviar l'època del waterpolo, també.
El primer punt, no, d'una trajectòria.
Jo crec que és molt important perquè això va posar a dalt de tot a un equip femení.
I avui acabem explicant-vos que d'aquí una estona Ràdio Sabadell estrena el seu canal de YouTube El primer bany d'or, un documental obra dels nostres companys Pau Vituri i Roger Benet per commemorar el 10è aniversari de la primera Copa d'Europa de waterpolo aconseguida per l'equip femení del Club Natació Sabadell. A partir de les 9 podrem escoltar com recorda aquella fita el president de l'entitat en aquell moment, Carles Ruiz, el tècnic Nani Guiu i tres jugadores que encara formen part de la plantilla, la portera Laura Ester, la boia Maica García i la defensora de boia, Mati Ortiz. Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 22 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm. Tornem demà amb més notícies i amb tota la informació referent a la Diada del Llibre i la Rosa amb un especial Sant Jordi a partir de les 9 del matí a Ràdio Sabadell a 94.6. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.